mateix les 10 i 19 minuts del matí, temps per repassar el que ha donat de si el cap de setmana esportiu en aquest dilluns plujós, en aquest dilluns 29 d'abril de 2024, deixant enrere ja en aquest mes d'abril, entrant gairebé al mes de maig i, per tant, en la recta final de la majoria de les competicions, tot i que avui un dels noms propis que ens deixa l'actualitat esportiva és el del regatista Jan Heuning. El regatista belga Jan Heuning, amb un passat al Club Nàutic Sitges, que s'ha classificat pels Jocs Olímpics de París en la classe 49er. En parlarem d'aquí uns moments perquè tenim previst de fer-li una trucada a Florenci Almunia, el president del Club Nàutic Sitges. Així, en matèria de resultats, què tenim? Doncs bé, tenim d'entrada un empat a un entre el primer equip de la Unió Esportiva Sitges i el Sant Ildefons el passat dissabte al Municipal d'Aiguadols. Ho poden mirar com vulguin, allò del got mig ple o mig buit, però com s'acostuma a dir en aquests casos, aquest punt aconseguit dissabte probablement l'hagis de fer bo en el proper partit que tens de nou a casa aquest proper dissabte contra el Tortosa Ebre. A partir d'aquí veurem com acaba aquesta història en la que el Sitges, recordem, està lluitant per evitar el descens de categoria. Hem d'entendre que ho aconseguirà. Vaja, volem entendre que ho aconseguirà en aquestes tres darreres jornades. Qui ha dit adeu ja a les opcions de quedar segon i sotscampió aquesta temporada és el Sitges B. Va perdre ahir al migdia en el camp del Torrellenc per 2-1, tot i que va començar marcant una bona primera meitat, doncs el conjunt de Raül Aroca que va dir adeu ja amb aquesta derrota a les opcions de poder sobrepassar amb el Piera, que té hores d'ara aquest segon lloc. Per tant, tot se centra en saber a dia d'avui qui serà el campió, si el Fàtima, si el Piera, i el Sitges B, que s'haurà de conformar molt probablement amb la tercera posició, tot i que no va la badà perquè el Ribas està allò també a l'acecho, com es diu també en aquests casos. Parlarem de bàsquet, també, de la victòria del bàsquet Sitges aquest passat dissabte contra l'Esparreguera. Ahir va perdre el Centre Catòlic de l'Hospitalet, per tant, aquesta derrota a Pallejà li dona encara, si cal, una més gran emoció en aquests dos últims partits que queden per acabar amb el campionat. I això obre, de nou, doncs, les expectatives per al bàsquet Sitges que podrà acabar segon la temporada. Haurà de guanyar, això sí, els dos últims partits que li queden, l'últim precisament aquí a casa contra el Centre Catòlic de l'Hospitalet. En hoquei també repassarem el resultat bàsicament del Club Patí Subur Sitges, que va perdre 6-2 a la pista del Vilafranca. I d'aquí uns momentets també saludarem en Rafa Porras. Ell és l'entrenador de l'Aleví A-11 de la Blanca, que ha participat aquest cap de setmana amb prou èxit al torneig TAR de categoria Aleví. Comencem. I 22 minuts del matí. Avui el nostre primer punt d'atenció és el món de la vela, perquè ahir vam saber que Jan Heuning, regatista belga que es formà al Nàutic Sitges, disputarà amb els Jocs Olímpics de París en la classe 49er. És el primer cop que un regatista del Nàutic Sitges disputarà amb uns Jocs Olímpics. En aquest cas, Jan Heuning ho farà al costat del seu company Yannick Lefebvre amb la selecció olímpica belga. Ambdós varen obtenir el passaport per als Jocs de París el passat divendres gràcies a ser sotscampions de la Setmana Olímpica Francesa que es va disputar a la localitat de Hiers. Saludem Florenci Almunia, president del Club Nàutic Sitges, que el tenim ja en el telèfon. Florenci Almunia, bon dia, bona hora.
Bon dia.
En aquest dilluns gris, plujós, vaja, avui no seria un d'aquells bons dies per navegar,
Bueno, depèn, però preferiríem que no plogués, sí.
Molt bé. Quina història més bonica, la de Jan Heuning i aquest, diem, aquesta relació que té aquest regatista amb el club.
Sí, bueno, Jan forma part del model del club, és exactament el model que històricament el club i que continua tenint. Forma part d'una família que li agrada la navegació, ell comença en el club des de petitet a navegar en l'escola de vela, ell va creixent i forma part de l'equip, d'un equip de regates dels júniors que tenim. Després, quan se fa més gran, se converteix en monitor i, bueno, és el model nostre que se trasllada a la societat sitxetana i als que vivim aquí a Sitges. Ell viu aquí a Sitges, ell, bueno, surt com un model formatiu que donem nosaltres, que no té l'objectiu d'arribar a les Olimpiades. Si arriba a les Olimpiades és perquè els nanos que continuen amb nosaltres les agrada, fan, disfruten, i estan disfrutant, principalment.
El club té campions d'Espanya, de Catalunya, d'Europa, però crec que és el primer cop que un esportista del club pot competir en uns Jocs Olímpics. És així, oi, Florenci?
Sí, és així, és així. I, a més, patinaire, que són nosaltres. Sí. És el primer patinaire, també, a nivell espanyol, que va a una... a unes Olimpiades.
He pogut llegir ara recentment una entrevista que li van fer. Fixin-se que és, el Jan és un esportista humil, no? Perquè diu, jo amb tema patir a vela sóc encara un segona fila.
No, exactament. És un segona, més que un segona fila. Aquí, per ser primera, has d'haver guanyat alguna competició de nivell, com pot ser la que ara farem també aquest cap de setmana.
Sí.
Ell va guanyar el campió d'Espanya quan era júnior, ja que no és un qualsevol, també és un campió d'Espanya, i va quedar, siguent segona, va quedar segon de la Copa d'Europa. La mare, o sigui que va quedar per davant de totes les altres primeres.
Exacte.
O sigui que tampoc és veritat. Ser segona no significa que no ha complert alguna de les victòries en les que et donen el títol de primera.
Parlaves abans...
Ha guanyat, sí. Va quedar segon en Europa.
Correcte. Parlaves fa uns moments, Florenci, d'aquest model de formar regatistes, model d'èxit, pel que s'està podent comprovar.
Bueno, per nosaltres el model d'èxit és que disfrutin amb nosaltres i es converteixin en unes persones amb els valors que incorpora la vela. És per nosaltres el millor model d'èxit. Però, a més, lògicament, aquest és un èxit que atrau a més persones cap aquí, cap a aquest model. El guanyar agrada a tothom. Com bé has dit, tenim diverses persones, no una, diverses persones que han sigut campions d'Europa, campions d'Espanya i campions de Catalunya, i lògicament això atrau a nens, perquè fa molta gràcia tenir campions i que els teus professors, com ha sigut ell, siguin el campió d'Espanya o que sigui el campió d'Europa, no? I això pues, tira d'ells, però en realitat... L'essència nostra és apropar el mar al màxim número de gent possible, que disfrutin del mar i que incorporin els valors que ensenyem a social.
Un dels pals de paller, diguem-ho així, del club és l'Oriol Castellà. Reconeixia en una entrevista també al Jan que darrerament el propi Oriol l'ha estat ajudant en aspectes tàctics i sobretot també mentals. Per tant, hi ha una relació aquí molt, molt bona entre els dos.
Sí, bueno, els nostres campions, tant l'Oriol com un altre Oriol que vam tenir,
sí,
el que va ser el professor d'ell, l'Oriol Maiques, han sigut campions d'Espanya, i és el model que no només apoyen amb ells, apoyen a tots els que anem a les regates, o hem anat a regates, ens donen informació, i tot això ens ajuda com a equip. Lògicament, Oriol és el més representatiu, perquè va ser dels primers, ha sigut 6 vegades campió d'Espanya, i ha sigut 3 vegades campió, va guanyar la Copa d'Europa, lògicament és el primer referent així important, però tenim molts més referents. Tenim referents com el Josep Maria Robert, que porta molts anys guanyant campionats. Però l'objectiu, això surt perquè tenim molta gent navegant i molta gent disfrutant navegant. L'objectiu nostre no és guanyar campionats. Forma part dintre del nostre objectiu, se guanyen els campionats, perquè naveguem molts i disfrutem.
Home, diem Florenci, que el fet de guanyar campionats és el final de tot el procés, ja, no?
Sí, sí, sí. Des d'un punt de vista esportista, sí.
Sí.
Exacte.
Perfecte. El Jan també deia fa poc que continua mantenint el contacte amb gent del Club Nàutic i bé, reconeixia obertament que, vaja, que li guarda un gran carinyo. Ell parla de que és el seu club més entranyable. Que bonic, no?, que parlin d'un així.
Bueno, sí. És per això dic que des d'un punt de vista esportista és una cosa i des d'un punt de vista social és una altra. I aquest és el punt de vista social, que jo deia, no? Forma part d'una família, d'uns valors i d'un impuls que li donem des del propi club. Carinyo, que també, de fet, ell està molt il·lusionat en tornar de les Olimpiades, si pot ser amb alguna medalla, i participar en el Campionat d'Espanya de patins.
Sí, diu que li agradaria entrenar aquí a...
No, bueno, aquí amb nosaltres ja ve, quan té temps. Ja està venint a navegar. Fins i tot li estan fent un patín nou aquí en Sitges, el cubano, que diem nosaltres.
Sí, sí, sí.
Llavors, amb aquest patí volem, ell vindrà a navegar amb nosaltres tots els diumenges, que fem regates socials tots els diumenges. És com una regata que ens permet entrenar pràcticament totes les setmanes. I així després passa el que passa en els campionats, no? I la idea d'ells també és anar a Andalusia, al Campionat d'Espanya, pues justament amb l'Oriol Castellà i amb l'Oriol Maica, si pogués ser els tres grans bastions nostres ara en representació, tot i que per darrere ens venen gent molt potent, com és el Roger Colomer, que ha guanyat
sí,
Europa,
senyor.
Espanya...
Sí, senyor, ara t'anava a dir, aquí teniu una pedrera que ja està dient, que estem aquí, eh?
Sí, sí, i a més està formant part de l'equip de formadors del club. O sigui que quan guanyen se converteixen en formadors nostres. I llavors és el model, no hem fet res que no es feia ja fa 50, bueno, molts anys.
D'acord. Ens va molt bé tenir el Florenci, perquè hem de recordar que aquest proper cap de setmana, el 4 i el 5 de maig, el Nàutic acollirà la Copa Catalana de patí a vela i patí júnior. Esperem, sí. Això sí, amb un millor temps, Florenci?
Esperem. Però si no, igual naveguem,
Sí,
nosaltres
sí,
els patinaires
sí.
Naveguem, només que faci una miqueta de vent, ja naveguem.
Bé, una nova possibilitat de poder gaudir d'un cap de setmana de patir a vela.
Sí, sí, sí. És més, és un tema històric, és una de les competicions fora del campionat d'Espanya i el de Catalunya, és una de les més interessants perquè el patí en Catalunya és el més, és una dels més, és la comunitat més potent, diria jo, a nivell espanyola. Uh-huh. I de fet, ja tenim inscrits al voltant de 70 patins, o sigui, i 16 clubs per venir el cap de setmana que ve.
Perfecte,
tindrem una moguda important, necessitem utilitzar part de la platja, hem tingut que fer molts tràmits perquè l'assistència de patinaires és bastant gran. Uh-huh. Calculem sobre uns 20 juniors i uns 60 sèniors, o sigui, 80 patins que veurem a la costa catalana. Recordeu que quan va haver la Copa Amèrica anant tota Catalunya vam aconseguir reunir 200 patins a Vilanova.
Sí, 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 sí.
Estem parlant aquí de prop de 100,
sí, sí,
80.
D'una vuitantena, sens dubte. Bé, doncs un bon espectacle que es preveu aquest proper cap de setmana, 4-5 de maig, en aigües sitgetanes, aquesta edició del 2024 de la Copa Catalana de patí a vela i patí júnior. N'he pogut parlar de tot plegat amb el president del Nàutic Sitges, amb en Florenci Almunia, a qui agraïm especialment que ens hagi pogut atendre durant aquests 100 minutets. Florenci, enhorabona per la part que us toca, que no és poc, i a seguir doncs amb aquest model que comentàvem abans.
Moltes gràcies i esteu convidats al club.
Gràcies, adeu, bon dia.
Molt bé, gràcies.
Ara mateix 2:45 doncs, del matí. Deixem la vela, deixem aquesta fantàstica notícia, la de Jan Heuning, com a primer regatista del Nàutic Sitges que s'ha pogut classificar per uns Jocs Olímpics, en aquest cas els Jocs de París d'aquest proper estiu. Anem al futbol base i comencem avui parlant del que ha estat la participació de la Levia, no suposa, de la Blanca Subur en aquest torneig internacional prestigiós d'Altar, que s'ha disputat aquest passat cap de setmana. L'equip que entrena amb en Rafa Porres es va estrenar amb una victòria 2-1 amb el Cans francès. Va perdre 9-0 contra l'Atlético de Madrid es va imposar de nou 4-3 al Berga i va finalitzar la fase de grups amb un empat a 3 davant el Team Est. Va acabar segon de grup, el que el va dur a disputar la fase de classificació del 17è al 24è, on finalment la Blanca va acabar sots campiona d'aquesta anomenada fase d'argent, després d'imposar-se 4-1 al CFT Academy i 1-0 al Cans. Al final, la Blanca va caure derrotada 2-0 davant l'Europa. Aquest mateix matí hem pogut xerrar una estoneta amb en Rafa Porras, l'entrenador d'aquest Alevi Suponsa de la Blanca. Un Rafa Porras, evidentment, content, satisfet per l'experiència dels seus jugadors i pel bon paper en un torneig com el Tar.
Doncs la veritat que ha sigut un torneig que m'ha sorprès gratament. Ja tenia molt bones referències d'antics companys que ja havien anat de la Blanca, però quan ho veus en situ en primera persona, doncs, aquest torneig és internacional, estan les principals pedreres espanyoles i estrangeres, i la veritat que els nostres jugadors, doncs, van competir, van dignificar a la Blanca. Vam, a la fase, la primera fase vam quedar segons amb entitats com vam competir contra l'Atlètic de Madrid, que evidentment la seva superioritat va ser clara per a nosaltres, però vam ser capaços de guanyar amb un equip com el Canes, que és un equip professional a França, està en aquest moment a segona divisió, però ha tret grans jugadors. Vam aconseguir classificar-nos a la fase de plata, també juguen contra grans entitats, vam inclús arribar a la final, que l'hem perdre contra tot una Europa, que és un equip que està preferent dues categories per sobre nostra, i tot i perdre 2-0, els nois van competir, i ja et dic, molt satisfet i molt orgullós del seu comportament dins el camp i fora, a l'entorn de l'hotel i les instal·lacions i a més.
D'entrada, Rafa, com s'afronta un torneig d'aquesta magnitud, d'aquestes característiques? Què els hi pots explicar als nanos?
Bueno, els nanos, afortunadament o malauradament, no sé com mirar-ho, estan massa ben acostumats. Portem amb aquest equip, pues, 2 anys junts i tot han sigut victòries i un sol empat, i de moment aquest any només portem victòries, i a vegades, pues, la victòria, pues, mascara una mica la realitat del futbol, no és tan maco com sembla, no? Mm. Llavors, ja els hi vaig avisar que, tot i ser el mateix esport, anàvem a competir contra entitats i equips i nens que, pot de pronto i a priori, pues, eren superiors amb ells, que també ho tinguessin en compte, i en el cas que perdem, que era previsible, pues, també sàpiguen assumir la derrota, que forma part del joc, i bueno, tot i que a alguns se'ls hi encosta perquè són molt competitius i estan, entre cometes, mal acostumats, pues, també van veure que davant havien nens que ho feien molt bé i van tenir que, pues, amb esportivitat, acceptar la derrota amb un parell de partits, que també això s'aprèn, perquè considero jo que s'aprèn més amb la derrota a vegades que amb les victòries.
Allò que diuen, Rafa, la gestió de la derrota, no? I com molt bé expliques, per un equip com el teu, que no està acostumat a perdre.
Sí, per això. Va ser un aprenentatge en aquest sentit, perquè estem, pues, massa ben acostumats, i gestionar la derrota, pues, algun que altre jugador, pues, li provoca certa frustració, inclús a vegades, pues, alguns hi ploraven no de manera exagerada, però sí que si veies els plors amb els ulls, i bueno, vaig dir que no es tenia cap plorar per perdre amb un partit de futbol, i més quan ho han donat tot, han competit, i jo crec que aquest torneig els ha servit també de gran experiència.
Feu una primera fase, ara ho comentaves, Rafa, notable, jo diria, més enllà de la derrota que patiu amb l'Atlético de Madrid, la victòria amb el Cans, la victòria davant el Berga i l'empat amb el Team Est, que us col·loca segon d'aquesta primera fase amb 7 punts. I després a la segona, doncs molt bé, l'equip de fet respon magníficament guanyant el CFT Academy, el Cans i aquesta derrota amb l'Europa.
Sí, no, la veritat que els números, vull dir, són els que són molt macos, evidentment. Ho haguéssim firmat d'antelació perquè sabíem, eren conscients que érem una mica, entre cometes, la ventafocs del torneig, perquè els equips, pues, tots estaven en una categoria 2 superiors, amb entitats pedreres professionals, i sabíem, si més no, jo era molt conscient on anava, i després a posteriori veure el rendiment que han donat els nois, com han competit contra grans entitats, pues, estem molt satisfets, tant els pares com els jugadors, com l'estaf tenint.
Vaja, un bon cap de setmana, eh?
Sí, la veritat ha sigut un bon cap de setmana intens, perquè el temps, sobretot el segon dia, pues, ens va fer una mica el neguit perquè fluïa i no sabíem fins a cert punt quina intensitat tindria la pluja, però bueno, vam poder jugar, també van gaudir de jugar en pluja, que últimament malauradament no hi ha moltes pluges i també és una experiència més.
Per tu, personalment, Rafa, què ha suposat?
Bueno, ha estat molt... Ha sigut un torneig, com he dit abans, ha causat molt bones impressions, l'organització, la professionalitat, la serietat dels contraris, quan interactuàvem allà a la zona del menjador amb els equips com l'Atleti de Madrid, que vam estar interactuant inclús amb alguns que altres pares, i destacaven, no?, que donaven mèrit a que un equip en un poble que doncs, estiguin competint amb aquestes entitats i donant la cara, pues, com parles amb pares externs i valoren pues, la imatge que està donant el club, pues, és un motiu pues, de satisfacció, evidentment.
Ja, sovint no és una qüestió de resultats, que sí, i més tractant-se de nens, com explicava Sara Fusmet, sinó d'imatge, no? Ara ho explicaves molt bé.
Sí, està clar. Veure, malauradament, o afortunadament, el futbol, la imatge, si els resultats són bons, pues, la imatge sempre és més dolça, no? Si vas allà amb tota la bona fe i surts amb golejades i dones una imatge una mica d'equip, de poble, que no està a l'alçada d'aquest torneig internacional, pues no, tampoc és bo. Llavors jo crec que aquesta imatge que ha sigut positiva a nivell de resultats i després també, que és tan important a vegades com tant el resultat esportiu com el comportament que han tingut els nois competint i a les instal·lacions de l'hotel a l'hora d'interactuar amb altres equips, a l'hora de menjar, treure el menjar, portar-se amb una actitud molt correcta a les habitacions. Pensem que són nens de 11 anys que molts d'ells era la primera vegada que dormien fora del niu dels pares, i no és fàcil gestionar aquestes situacions en moments de la nit. Alguns, doncs, bueno, veies les cares doncs, de certa tristesa perquè notaven a faltar els pares. Llavors, bueno, hem fet una mica pues, en raó, hem fet una mica de pares, hem fet recolzament emocional, i la veritat que acabes cansat, però tant el Juanjo Valbuena com jo, que hem estat al capdavant de l'expedició a nivell d'entrenadors, doncs, bueno, te'n vas, acaba el torneig i dius, hòstia, ha valgut la pena aquest esforç i aquest cansanci que sentim ara, perquè als nois això sempre recordarà.
I ara torneu a la realitat, i la vostra realitat és una bona realitat, diguem-ho així. La Lliga, la Blanca és líder, té aquest partit menys que havia d'haver jugat el cap de setmana, que us enfrontarà amb l'Atleti Vilafranca. Esteu empatat amb el Marc Bartra, a punts, a 66. Estan mirant allò el calendari del que us queda i, vaja, sens dubte el partit clau és el que jugareu precisament contra el Marc Bartra el proper 11 de maig al seu camp.
Sí, evidentment, aquest partit bueno, serà com una final. Evidentment, nosaltres tenim, doncs, entre cometes, doncs, certa tranquil·litat, perquè bueno, aquí els vam guanyar, tenim un marge de més 5 en quant al gol a baraix en el pitjor dels casos, que no vull pensar-hi, però bueno, sempre s'ha de pensar perquè el futbol hi poden donar-se diferents variables, però evidentment si aquest partit el que guanyi s'emportarà segurament. Si som nosaltres ja tindrem molt coll avall la Lliga, si són ells pues, quedaria la Lliga molt oberta fins a la darrera jornada. Esperem que els nois pues, aquest torneig que es donin compte que si competeixen com han competit aquest torneig pues, tindrem més números de treure aquest com positiu contra el Bartra, ens serveixen dos resultats i esperem que es doni aquestes variables i tinguem un cap de setmana content, perquè justament aquest cap de setmana doblem, perquè teníem que jugar aquest cap de setmana el partit suspès, però la Fundació Vilafranca doncs, per motius X no ha volgut jugar entre setmana, i ens ha posat aquesta data una mica de problemàtica, que justament són les eleccions i tinguem que doblar, però bueno, ens adaptarem al calendari, els nois són nois i tenen que jugar un cap de setmana dos partits, ells estan contents i cap problema per ells.
Molt bé, Rafa, doncs agraïts d'haver pogut conversar aquesta estoneta amb tu, enhorabona, repeteixo, per la gran imatge que ha ofert la Blanca en aquest torneig, més enllà dels resultats, perdó, i vinga, molta sort en el que queda de Lliga.
Molt bé, Pitu, i aprofitar la benentesa a felicitar amb el campió del torneig que va ser el Barça, que dintre de les seves files està un sitget ha sortit de la Blanca Subur, que vaig tenir també la sort d'entrenar, que és el Mario Franco, que el seu pare també va fer delegat, i sóc conscient que ells van emportar una bona alegria perquè guanyar aquest torneig és un motiu de satisfacció també. M'imagino que estarà molt content el pare i el fill, i des d'aquí ha sigut una forta abraçada i la felicitació per guanyar aquest torneig.
Sens dubte. Gràcies, Rafa. Enhorabona.
Gràcies, Pitu. Bon dia. We'll be right back.
Bé, doncs, l'enhorabona doble, diríem, pel gran paper que ha fet la Blanca en aquest torneig i per en Mario Franco Júnior, campió amb el seu actual equip, amb el Futbol Club Barcelona. Gairebé 3:15 del matí, seguim amb més futbol base perquè tenim ja l'Isidre Gómez al telèfon, que ens ha de repassar altres marcadors que ens ha deixat aquesta darrera jornada. Isidre, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Bé, suposo que contents per aquest gran paper que ha fet la Blanca, eh?
Sí, home, i a més aquests tornejos que ens han convidat a anar, que tu passes bé, com ja t'ha dit el Rafa, pues són unes experiències inoblidables per la canalla, tot i que a vegades no et surten bé les coses, però l'experiència de sortir, competir, estar a conviure amb, a fora de casa és una gran experiència.
Són tornejos accedeixes a través d'invitació? Com funciona això?
Bueno, que ara...
Suposo que cadascú té les seves particularitats.
Sí, ens envien invitacions...
Perquè no és el primer cop que la Blanca participa en aquest torneig. De fet, l'any passat ja hi va ser.
Sí, no, a través dels organitzadors, que també són coneguts nostres, uh-huh. Pues ens convien, si podem anar-hi amb algun equipet, pues llavors s'accepta i s'hi va, i si no, pues ja hi haurà una propera ocasió. Però en principi... Sí,
d'acord.
Sí, et van dient, escolta'm, que ho organitzem, comptem amb vosaltres, costa tant. I, doncs, vinga, hi ha un equip que s'hi pugui anar-hi, doncs, i s'hi apuntem i ja està. Funciona més o menys així.
Perfecte.
I ara tots aquests dies i aquestes setmanes doncs, van arribant invitacions per tornejos, doncs, ja... És un no parar.
Clar.
Hi haurien equips que tindrien 4 tornejos al mateix dia.
Déu-n'hi-do. Bé, no oblidem, com també li comentàvem aquest matí amb en Rafa, que aquest Alevi A suponsa doncs, està allò en plena lluita pel títol, eh? I aquest partit que tenim a l'horitzó contra el Marc Bartra, que serà gairebé el que acabarà decidint el campió.
Eh? Sí, estan allà ara, el Marc Bartra ens ha empatat a punts, uh-huh. I, bueno, estan aquí tots dos a fregar, el que s'emporti aquest partit serà segurament el nou campió d'aquesta categoria.
Perfecte, doncs què destaquem o què podem repassar més d'aquesta jornada, Isidre?
Bueno, tal com vaig dir-vos, que aquesta setmana teníem dos interessants derbis locals, infantils i benjamins de la Blanca i els Sitges. En categoria infantil, l'infantil A de la Blanca va guanyar 4-0 als Sitges, es va posar ràpidament davant al minut 4, al tancar la primera part també va marcar el segon i al començar la segona part ja va tancar el partit amb el minut 39 i el 43. És un equip que marca gols, ara ho està mirant, porten 99 gols marcats en una categoria bastant difícil, com és la primera divisió, va segon classificat a 7 punts del Sant Boià, i aquest era un partit important per no quedar despenjats. Els derbis a vegades són enganyosos i quan, encara que sigui superior, pues l'equip rival et pot fer un disgust i quedar-te amb les ganes d'aconseguir els 3 punts. I també destacar d'aquest equip pues, els dos golejadors que tenim, el Huesquerro, porta 28 gols en 25 partits, i el Lucas Moris, 27 gols en 24 partits, que són... ells dos amb més d'un 50% de les aportacions golejadores d'aquest equip.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. I ara anem pel Benjamí A, que també està disputant la classificació de primera divisió de Benjamí per pujar a preferent. Va primer classificat i està a 2 punts de... i el segon està a 3 punts nostre, o sigui que també era un partit molt important... contra els Sitges, 3-0, també es va tancar el partit molt aviat, al minut 3 ja va començar guanyant la Blanca, el 10 i el 20. També és un equip molt golejador, porta 150 gols, i també destacarem els dos golejadors que té aquest equip, que el Noé Duchensky, que porta 36 gols en 26 partits, i el germà de l'anterior, el Mario Esquerro, que porta 30 gols en 24 partits, sí, tenim una família...
Sí, sí, de golejadors.
De golejadors, molts d'esquerra. Ara, l'altre germà fins avui, fins fa poc, era porter, però, clar, jugava amb un equip que tampoc no li arribava en moltes ocasions, s'avorria i ara vol ser jugador, però, bueno, coses dels nanos que ja...
Coses de la canalla.
Ja veurà que si de jugador potser li costa més, que no té tanta habilitat i tornarà a la porteria.
Molt bé.
I farem el resum final, que aquesta setmana pues, no està gaire bé, eh?
Mm.
Tenim 8 victòries, un empat i 9 derrotes. Bàsicament totes... aquestes 9 derrotes en futbol 7.
No ho hem dit, però va perdre el juvenil de preferent, d'hora 5, ho va fer contra l'Europa, a l'Europa
sí.
B. Vaja, són, com diuen els castellans, los últimos coletazos.
Sí, no, i ara ja van pujant nanos del juvenil B perquè almenys tastin la preferent, veïn com que les coses no són tan fàcils com a la segona, sinó que s'ha de lluitar més, o sigui que em sembla que van pujar 5 o 6 nanos.
Perfecte.
I ja es van foguejant i de cara a l'any que ve que seran els que hauran de defensar aquesta nova categoria que ens ha tocat i aviam si la podem recuperar la preferent ràpidament.
I endavant les atxes. Doncs hem pogut xerrar una estoneta amb l'Isidre, com fem cada setmana. Isidre, gràcies, que vagi molt bé, bona setmana.
Igualment, gràcies a tots.
Adéu-siau.
Adéu.
Minuts i les 11 del matí. Anem a la primera catalana. Amb aquestes alçades, home, venint del que es ve, l'empat de dissabte amb el Sant Ildefons és d'aquells que possiblement, com dèiem fa uns moments, l'hauràs de fer bo la propera jornada, de nou a casa. En aquest cas, amb el partit que t'enfrontarà el Tortosa Ebre. Ara mateix, la Unió Esportiva Sitges, amb els seus 34 punts, ocupa el desè lloc de la classificació i està a 5 del descens i a 4 del quart per la cua, que és el Gornal. Un Gornal que... sortosament, per als interessos dels Sitges, va perdre 1-0 al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca. Venia els Sitges de sumar un dels últims 9 punts i d'aquella decepció per la derrota en el camp del Parc. Dissabte, Aiguadol s'enfrontava a un Sant Ildefons que és tercer i que ho va posar encara una miqueta més difícil, marcant el 0-1 al minut 5 de la represa. I més complicat encara quan al minut 55 Carlos Martínez era expulsat i deixava els Sitges amb 10 i amb aquest 0-1 en contra. Sortosament, quan pitjor pintaven les coses, Geri anotava l'empat a 1 al 63 i permetia als Sitges sumar com a mínim un punt. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
Bon punt, suficient, insuficient, com el qualifiquem?
A veure, és, si lo mires...
Numèricament és insuficient.
És insuficient.
Però
si lo mira com va anar el partit...
En qüestió de sensacions,
són
més bones que no pas les que vas tenir al camp del Parc.
Sí, salves un punt. Mm. Perquè aquí doncs, te quedes amb un jugador menys, amb el marcador a favor d'ells. Sí que la primera part tu ha estat superior, ha tingut tres ocasions claríssimes, Aliu va tenir les tres, estava una pilota al travesser, per números doncs el Sitges superior a la primera part, però a la segona te trobes que a los 5 minuts te fan el gol que a los 10 minuts t'expulsen un jugador i doncs
sí, tens... sí, el panorama no era l'idoni per capgirar aquesta situació
i davant del tercer
sí.
Vull dir que clar, estaves jugant amb el Sant Ildefons amb el que això doncs,
significa.
Representa no? Doncs arriba el Sitges, se recupera bé, arriba el gol de Geri i fins i tot el Sitges sí que és cert que ells van tenir dues arribades amb molt de perill, que Vaca no va estar acertat, un rematant de cap, que penjaven moltes pilotes buscant el remat de Vaca, del seu golejador, i que doncs el Sitges va tenir una gran jugada d'un jugador que havia sortit minuts abans, Gerard Fernández, en una pilota doncs, que agafa al mig del camp, veu adelantat, molt adelantat, el porter visitant i doncs s'inventa una volea sensacional que doncs no va entrar perquè toca la creueta, si no, acaba entrar. I la mala sort és que va tocar i va sortir fora. Podia haver entrat, tocar i entrar dintre. Al final, aquesta pilota no entra, el Sitges encara té un parell d'arribada molt bones i doncs acaba el partit amb empat. Un empat que per mi és bo sempre perquè salves un punt, perquè pràcticament amb 10 jugadors davant del tercer classificat és molt complicat.
El Sitges que és un dels reis de l'empat aquesta temporada.
10 empats,
porta
no?
10 empats, em sembla que el que porta més són 11, però l'empat ha estat una tònica habitual per al conjunt sitgetà en aquesta temporada, en una jornada, Toni, en què, vaja, el Vilanova, gràcies a la seva victòria amb el Sant Feliu, té pràcticament el títol a tocar, bàsicament perquè l'Atlètic Sant Just va perdre.
Sí.
I li deixa aquest marge de 6 punts.
Sorprenentment, no? Sí? el que és aquesta primera catalana, no? Un Sant Just que no havia perdut cap partit, aquest és el primer partit que perd, havia empatat uns quants, perquè també és el rei de l'empat, el Sant Just, però no havia perdut cap, i acaba i perd amb el Prat, no perjudica els Sitges,
Sí, perquè el Prat és un dels equips que està implicat en aquesta lluita per sortir de la zona de perill.
Però ara el que té que fer el Sitges és jugar un altre... Li queden tres finals al Sitges.
Té ara dissabte el Tortosa Ebre. Ha d'anar al camp de l'Escó, compte, perquè l'Escó té 38 punts. Total, són 4 més que els que tens tu i acabaràs aquí amb el Canonja.
Sí, a més un Canonja que també és un rival directe. Vull dir que ara te queda...
És un final de Lliga exigent.
Molt exigent, molt exigent.
Ho ha estat, en definitiva, tota la temporada. Però, si cal, aquest tram final és encara més.
Però lo portava bé el Sitges hasta los tres últims partits de la primera volta, perquè el Sitges havia fet una molt bona primera volta. Va al camp del Sant Ildefons, perd de la manera que va perdre.
Sí, va ser un 2-1, vull dir que tampoc és...
Després va a Tortosa i empata, però jo penso que la derrota aquí amb l'Escó i la derrota amb el Canonja va perjudicar la trajectòria, que ja la segona volta, deixant de banda l'empat a Vilafranca, ha estat molt, molt fluixa dels Sitges, i això fa que estigui patint fins a l'últim moment.
De l'11 que va treure Àlex Villa l'altre dia contra el Sani, destacaria la presència en el titular de Javi Aroca.
Sí, Javi Aroca va sortir...
Davanter del
filial. Sí. A més,
també minuts, com explicava Estònia, per al Gerard Fernández, que va tenir aquesta gran ocasió al travesser.
Sí, a més, un Javi Aroca que va sortir deixant anar la banqueta a José Lé, a la referència de gol del Sitges, i que ja tenia ausències significatives als Sitges, com és el cas de Javi Lara o Rovira.
Doncs, dos lesionats.
Lesionat també, i ja Jota, no? Perquè Jota ja fa un parell de partits que està lesionat.
També va haver de marxar tocat amb problemes físics,
Martí Mañé. Precisament un dels destacats de la primera part, fins que va estar al terreny de joc Martí Mañé, que va sortir al minut 32, a la primera mitja hora va quedar lesionat. Per mi va ser un dels destacats per la seva banda, no? Sí que va sortir Montesinos i va cobrir molt bé aquesta ausència significativa, perquè va fer un partit molt seriós.
I moment ja d'escoltar les valoracions que feia Àlex Villalgordon després del partit, després d'aquest empat a un, així d'entrada, doncs contents per aquest punt.
Sí, avui marxem contents. Sí que és veritat que teníem moltes ganes de debutar aquí a casa guanyant amb els 3 punts. Jo crec que havíem plantejat el partit molt bé, els nois ho han fet superbé, i és el que tu dius, al final, tal com s'ha donat el partit, amb l'expulsió de Carlos i tot, pues, s'han ficat ells per davant i hem aconseguit remar, i no només remar, sinó que al final hem tingut fins i tot un parell d'ocasions, un pal que, ostres, que si hem d'empatar o hem de perdre, que sigui així perquè ens ho deixem tot.
Molt bona primera part. De fet, el Sitges ha tingut les millors ocasions a la primera part, si no recordo normalment, fins i tot dos i una pilota al travesser. La segona part, ells han tingut la sort de l'arbitratge, de sancionar en vermella directa al Carles Martínez. Clar, os quedeu en 10 jugadors. Ve aquella jugada que fins i tot es diu que l'ha fotut dintre amb la mà, el que sigui. I clar, aneu a Reial Margo, i és quan ells han tingut també la seva succió, no?
Sí, a veure, estem en un moment que sembla que tot ens surti, creu que, bueno, que si dona el pal i se'n va fora en comptes d'entrar, que si hi ha una expulsió és per nosaltres, que si el contrari, bueno, però són coses que al final no controlem. El que sí que controlem és l'actitud i l'esforç, i jo crec que avui ha sigut un 10, no els hi puc recriminar res, fins i tot amb l'empat minut 95 he tingut que frenar a Lucas perquè volia secar ràpid, als davanters perquè volien anar a fer gol, perquè tenen molta ambició, i jo estic encantat amb això, per això estic jo, per ficar una mica de seny, i res, a pensar ja en fer veure el punt la setmana vinent.
I mira que avui n'hi havia ausències significatives, però els que han sortit l'han fet o millor, bé o millor.
Bueno, al final jo crec que és un equip molt competitiu, que som un grup molt fort, s'ha notat avui, com tu dius, ja hi havia baixes, però no s'ha notat. Sabem competir, sí que és veritat que a segones parts, no d'ara, sinó que veníem, el que comentàvem, l'últim era que veníem tens, que baixàvem una mica, i ha sigut on hem intentat fer, ficar un puntet més, i bueno, amb 10 jugadors acabar el partit així, jo crec que ha esborrat totes les dubtes i ens fa, jo crec, que créixer.
D'entrada has disposat de Javi Oroca amb l'11 inicial, què t'ha semblat? I després si tu has sortit Gerard Fernández, i escolta, fins i tot ha tingut doncs veure el porter adelantar, xutar, i quina llàstima que ha donat el pal, eh?
Sí, bé, al final són jugadors que coneixem molt, el Joel i jo hem estat amb ells tota la temporada amb el filial, i amb el Javi Roca simplement volíem unes coses determinades en aquella posició. Com portem poques setmanes amb el primer equip, no sabíem si algun jugador seria capaç de fer aquestes quatre coses que volem que fes a l'extrem dret en aquest cas, i sabien que el Javi Roca ens ho donaria, i jo crec que també és un premi per ell. El xaval ha fet molt bon partit, ha lluitat molt, ha tingut presència, no li ha tremolat les cames, i estem molt contents de, també després de la sortida de Gerard, de poder sumar. Al final som un club i el B està per això, està per fer la seva lliga, per intentar pujar a segona catalana, que és l'objectiu, i per intentar ajudar el primer equip, i més d'aquesta manera.
I això que ha vingut també la lesió de Martí Mañé, que estava jugant molt bé per la seva banda, i clar, una lesió, tot i que ha sortit Montesino, també l'ha fet tot el millor que ha pogut.
Sí, però és que és el que diem, que sembla que montes un jardín i te crecen enanitos, que tot surt, però hi haurà un dia que xutarem, donarà el pal, entrarà i canviarà tot. I per això hem d'esforçar-nos, de lluitar, de treballar, d'entrenar, de fer perquè aquesta pilota doni el pal i entri. I tot i que no depengui de nosaltres, ficarem tot l'esforç en què succeeixi.
Bé, ja ha passat per aquí el Sant Ildefons, ha de quedar el Tortosa, que és el següent partit a casa. Aquí també a por los tres punts. És que és una final més i ens queden tres finals, i els tres finals tenim que anar al màxim per a intentar salvar la categoria, que no està fàcil, eh?
Sí, bueno, al final plantegem tots els partits per guanyar, aquest l'hem plantejat per guanyar, la setmana passada i la setmana que ve també serà un partit totalment diferent, segurament ens exigiran unes coses, nosaltres haurem de fer unes altres, però anirem mentalitzats en treure els tres punts com sigui, perquè per nosaltres són vitals per estar ja les últimes setmanes tranquils i per certificar la permanència.
Jo al final del partit de la setmana passada deia que tenies una setmana per treballar. Com t'ha anat? Com te sents? Tu creus que aquest equip le pots treure en el poc que te resta per acabar el campionat en el que tu vols?
Sí, a veure, sí que és cert que en poques setmanes és molt complicat, molt complicat però bueno, són nois molt disciplinats, molt competitius, són futbolistes que alguns porten molts anys jugant a categories d'aquestes, inclús superiors, després tenim gent jove que s'esforça i que ho vol tot, i jo estic molt content. La predisposició és magnífica, escolten, fan cas i al final executen les coses amb una coherència i amb una qualitat, i estem molt contents, tant jo com jo, ens han rebut amb els braços oberts, i no queda un altre que continuar treballant de la mateixa manera per poder aconseguir els tres punts.
La última, jo deia que guanyant els tres partits de casa sumaven 42 punts. Doncs ens queda tres partits a casa, ara ens queden dos i ens queda el partit de l'Escó. Sumaríem 44 punts guanyant-lo tots, que és molt complicat, eh?
Bueno, al final jo crec que no ens hem de fixar en un número, en si 40-43, sinó hi ha molts equips, molts equips que estan immersos en aquesta lluita. Jo crec que amb menys punts ens podem salvar també, així que hem d'anar partit a partit, intentar guanyar el nostre partit, competir per guanyar el nostre partit, i un cop guanyem el partit ja mirarem els resultats que han fet els altres i llavors traurem la calculadora, que es diu, i farem les comptes.
De moment cal pensar, com acostumen a dir tots els entrenadors, en el proper partit, i aquest és el de dissabte aquí a Aiguadols, de nou contra el Tortosa Ebre, en aquesta jornada que deixa, Toni, com dèiem, el Vilanova una miqueta més a prop de Lliga Elite.
Sí, va fer
gràcies a la seva victòria amb el Sant Feliuenc, la derrota també sorprenent, ho dèiem també fa uns moments, de l'Atlètic Sant Just amb el Prat B.
Prat B, sí.
Això vol dir que sí, el Vilanova podria ser campió aquest proper cap de setmana, però per ser-ho hauria de guanyar el seu partit i esperar que el Sant Just perdi amb el seu partit que té a casa.
Sí, jo penso que d'aquí dos partits...
Sí, jo crec que el Vilanova ho podrà ser ja a la penúltima jornada.
Sí, guanya els dos partits.
Sí.
I el Vilanova el que tenia més respecte és que l'últim partit que anar a jugar al camp del Sant Just. I clar, anar igualat de punts seria
sí, no,
molt complicat.
No és el mateix anar amb un coixí de 4 o 5 clar, punts o clar, 6 clar. Que anar a igualtat de punts.
Correcte, i el mateix arribarà ja campió de grup.
I els Sitges, com deia l'Àlex, una miqueta a pensar en, no tant en els números, sinó en dissabte.
Sí, clar, és que la propera estació és el dissabte, la propera final és el dissabte. El dissabte l'únic que té que pensar que doncs, és un punt és molt poc. Està obligat a guanyar els 3 punts al Tortosa per no anar al camp de l'Escó amb la mateixa...
Sí, 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 amb aquella sensació aquella de dir sensació, és que si no clar, puntu clar, estic amb l'aigua al coll.
I
si podem evitar-ho, doncs, escolta'm, millor. Després clar, les coses surten com surten. I una miqueta també és la pregunta que li feies al míster, no? Si, clar, en aquest curt espai de temps ell tampoc té massa temps de poder aplicar tot allò que ell pensa.
No.
I de com
no
vol que l'equip es mogui.
I perquè lo que hem vist, ell el que l'agrada que l'equip estigui ordenat, que l'equip lluiti fins
a l'últim
moment.
Perdona, Toni, sabia que Javi Aroca li podia donar unes coses en el partit de dissabte i el va posar en l'11. Que això també és d'aplaudir.
Sí, no li tremola les cames amb ell. Ell si té que fer posar un jugador del B, ho posa perquè sap el que pot aportar-li aquest jugador del B. Uh-huh. I doncs
perquè el coneix, perquè com deia, ha treballat molts mesos
amb ell. Ha treballat molt amb ell, sap el que li pot aportar i també sap, per exemple, Gerard Fernández, el que li pot aportar aquest jugador, un jugador que surt a minuts i, escolta, compleix molt bé, perquè va estar a punt de donar el gol de la victòria.
Sí, senyor. 11 i 5, deixem ja la primera, anem cap a la tercera catalana. Perquè ara sí que podem dir que el Sitges B ho té gairebé materialment impossible per acabar segon aquesta temporada. Ahir, amb la derrota 2-1 al camp del Torrellenc, es va acomiadar pràcticament, i afegim el pràcticament, perquè això no se sap mai, d'aquestes opcions d'atrapar i passar el Piera a la classificació. No va fallar precisament el Piera al camp del Bas Espirall, on va guanyar 1-2, i tampoc va fallar el Fàtima guanyant 4-1 a la Granada. Total, que faltant només 3 jornades, el Sitges B està a 7 punts del segon i a 8 del primer, Toni.
Sí, per això
per tant, adeu a les opcions de cada segon, gairebé, pràcticament, repeteixo, i adeu a aquesta ratxa que ha durat 22 jornades.
Sí,
22 sí. Jornades ha estat el Sitges B sense perdre, eh?
Sí, són moltes jornades.
Moltíssimes.
Jo penso que ha estat... Em sembla que el Riba va estar 20 jornades l'any passat sense perdre
sí,
cap
sí,
partit.
Sí, 19-20, sí, por ahí.
Aquest any el Sitges està 22, són moltes jornades. La llàstima és que doncs, la segona part a Torrelles li va canviar la sort, li va canviar la dinàmica i va acabar perdent aquest partit al Torrellenc, que ja ho parlàvem fa molts dies.
Si hi ha un camp que últimament l'equip no
li va bé,
és Torrelles. I s'ha demostrat?
Sí, s'ha demostrat. L'any passat també va perdre molta opció, pràcticament totes a Torrelles, i aquest any també ha perdut la de quedar segon com a mínim a Torrelles, perquè ara ja tu deies que per mi és molt difícil que el Sitges guanyi 9 punts
òbviament,
i a l'altre perdint 7, és molt difícil.
Però allò fins que la matemàtica ja certifiqui que ja no pots, doncs hi hem d'afegir doncs, aquests termes, no? De pràcticament, no sé què. Però bé, molt difícil per no dir gairebé impossible. I això que el partit comença bé, amb el 0-1 de Javi Aroca, precisament,
sí,
a la primera part.
Sí.
I acabes la primera part amb aquest 0-1, però...
Una primera mitja hora molt bona, sí, en la que doncs, fins i tot s'aprofita i acaba marcant el gol Javi Aroca. Després sí que és cert que l'equip va ser una miqueta. I a la segona part, doncs, jo penso que el Sitges va perdre una miqueta, va perdre el partit, degut a que va donar massa regalets en defensa. Ells lo van saber aprofitar. Sí que és cert que és molt difícil jugar en aquest camp, el joc, l'àrbitre no aturava el joc i el joc era dur, les entrades cada vegada més, i d'alguna manera el Sitges tan sol va tenir una clara ocasió i amb això és molt poc, i ells van aprofitar les dues que van tenir guanyant.
Per acabar enduent-se els 3 punts davant aquest Sitges B que continua tercer, però que tampoc va dir, Toni, perquè el Ribas està allà,
Sí, sí, el Ribas...
Estan a 4 punts.
El Ribas no ha llançat en cap moment la tovallola, això és el que té que fer el Sitges, no llançar la tovallola.
No, ara que no la llencin, sisplau.
Ara va a Molanta.
Sí.
És un partit molt
complicat. Perillós. És molt perillós aquest partit, Toni?
Tal
molt perillós perquè vens de perdre amb el Torrelles, amb el Torrellenc, amb el que això suposa anímicament... I ara visites, per mi, repeteixo una setmana més, un dels camps més difícils.
Sí, molt difícil.
Em fa una mica de por aquest partit.
Gespa natural, difícil. Però tot i això, com a camp, com a terreny de joc,
sí.
Prefereixo el de Molanta que no el de Torrelles.
Ja. Escoltem Raül Aroca, míster del Sitges B, reconeixent, doncs sí, que la primera part havia estat bona, però la segona no tant.
Sí, al final jo crec que també que la primera part ha sigut bona dins de... sobretot els últims 15 minuts de la primera part ha sigut molt bons després del gol, i després de la segona ens equivoquem, no?, en la manera d'encarar la segona part, errors puntuals. Havíem parlat de que les segones jugades a través de les seves pentinades l'havien de treure del camp i a partir d'aquí intentar jugar. Ens hem equivocat, jo el primer, en els canvis i en el plantejament, així que toca millorar i seguir treballant.
Bé, ja el segon joc és impossible, ara ja el tercer joc, no? Una llàstima, no?, perquè després de 22 jornades sense perdre aquí a Torrella, em sap greu, no?
Sí, està clar, sap molt greu, no?, més que res pels xavals que venien d'una dinàmica de 22 partits sense perdre. Avui ha tocat perdre un camp que ens costa ja els últims anys. I res, sí, canviar l'objectiu, seguir treballant per ser el tercer i ser el millor equip de la comarca, al final és el que toca.
Tu ho deies fa un moment, però què creus tu que avui el Sitges ha fet malament aquí per a perdre?
Bueno, com he dit, no? El primer que s'equivoca avui sóc jo, tant els canvis com el missatge que transmeto a la mitja part, i després pues, bueno, les petites decisions que en un camp com aquest et penalitzen molt, no? Una petita decisió de no saber si controlar o fotre un rebuig, aquesta, ells l'aprofiten, et foten pilotades, qualsevol error com hem tingut el primer gol d'ells els foten al partit, i a partir d'aquí no hem sigut capaços de saber què tocava després de l'empat.
Mm-hmm. Això continua, i ara Molanta, que també és un dels camps supercomplicats. Eren dos dels camps que més respecte se'l tenia, Torrelles i Molanta.
Sí, exacte. El Sant Pere Molanta, a part de que té un equiparro, al final la gespa natural i tot el que envolta també serà un partit molt difícil, i el que hem de fer és aprendre dels errors que hem fet avui i intentar sumar els 3 punts.
Aquestes són 3 temporades que el Sitges, si tot acaba com acaba, quedarà tercer. L'any que ve t'exigiran com a mínim, ja que 2 temporades o 3 temporades ha quedat tercer, com a mínim quedar primer, no? Tens material aquí, com ho veus tot això?
Sí, està clar, justament ara quan ha acabat el partit els he dit, no? Jo penso que s'ha quedat tercer per partits com avui, no? No interpreta bé el partit o el que toca en cada moment. Al final sabem que tenim un equip que en pilota ho fa molt bé, que són molt intensos, però la tercera catalana t'exigeix una miqueta més, no? Saber què toca quan t'empaten, saber què toca segons quin camp, i està clar, l'any que ve jo ho tinc claríssim, sóc el primer que m'assumeixo la responsabilitat i l'exigència per intentar quedar primers. Al final per això estem, no estem per quedar tercers ni quedar segons, busca ser primer i ja està, i aquest ha de ser l'objectiu.
I ja l'última, ha quedat una miqueta tocat al jugador amb aquesta derrota perquè no se l'esperava. Tindràs que treballar força, com a mínim per anar a Sant Pere Molanta amb els ànims ben forts, no?
Sí, clar, és una derrota que no esperàvem ningú, jo el primer, però ara toca pensar en el següent partit, el dimarts animar-se una altra vegada, seguir entrenant com estem entrenant, que està sent una locura, la veritat que fa molt de temps que no havia un equip entrenar tan bé, seguir per aquest camí, corregir els errors que hem fet avui i encara la setmana que ve.
Aquesta sí que és l'última, perquè m'ha vingut ara al cap. Què prefereixes tu, que sigui primer, Piera o Fàtima?
La veritat és que... més igual, et diria que prefereixo que pugi el Piera, més que res, per l'any que ve poder anar a jugar a un camp com el Fàtima, més que del Piera, però més igual, la veritat.
Bé, doncs Raül Aroca, el míster del Sitges B, reconeixent, fins i tot, Toni, que s'havia equivocat en la gestió de la segona part.
Sí, 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 ell ho reconeix.
Normalment amb un missatge equivocat.
Ell ho reconeix perfectament, que potser ell tenia que haver fet un altre plantejament a la segona part, però bé, sí que és cert que el Sitges va estar allà lluitant, treballant, i que fruit de les seves errades va acabar guanyant el Torrellenc. I torno a repetir, és molt difícil guanyar en un camp com Torrelles i més com estava el camp.
Sí, sí, feia mal temps, el camp no estava en les seves millors condicions,
molt difícil.
Un rival que està molt a sobre, un rival dur, Carrasca...
Sí que sí.
No era el millor escenari ahir,
no,
Toni.
No, però sí que vols, si vols ser segon...
Tocava una pel·lícula allò de passar una mica de por.
Exacte, però clar...
En algun sentit, eh?
També és cert, sí, sí. I ell ho va reconèixer això, que si vols quedar segon... Tens que sí, sí. Lluitar al mas i tens que guanyar partit.
Doncs això és un Fàtima Piera, Toni.
Això és un Fàtima Piera, sí, sí. Això. Jo penso... no sé, jo vaig dir des del primer moment, vaig dir, jo m'equivoco moltes vegades, perquè tothom s'equivoca, no? Que el guanyador seria el Piera, eh?
Sí, sí.
El que guanyaria el campionat seria el Piera, lo vaig dir, eh? I mira que el Fàtima li treu al Piera 4 punts, no?
Bé, sí, així ho prefereix el Raül, quan sí. Tu li preguntaves si tenia sí. Alguna preferència, sí. Perquè, home, que pugi el Piera perquè així no hem d'anar a un camp
tan petit
i tan incòmode, no?
Sí, com tan incòmode com és de Piera, sí, això. I molts jugadors, tu li preguntes als jugadors, tots volen que pugi el Piera, eh? Perquè, d'alguna manera, el del Fàtima és un camp com cal i val la pena anar a jugar.
I ara a mirar ja Molanta, eh? Tu li deies allò dels ànims, doncs esperem que amb el millor dels ànims vagi l'equip.
Molanta,
eh?
Que em sembla que va goleixar a la Penya Jove.
Sí, sí.
La va acabar goleixant. Molanta, que està en un gran moment, que és un equip molt perillós. Ara, com a camp, prefereixo el de Molanta que no el de Torrella. Torrella és un camp que és molt difícil jugar. Uh-huh. És molt difícil.
Bé, doncs això serà diumenge, al migdia, a partir de les 12, aquest Sant Pere Molanta amb Sitges B. Tanquem carpeta futbol, 11:45, anem al bàsquet. Anem al bàsquet perquè la victòria del bàsquet de Sitges davant l'Esparreguera permet seguir somiant amb una segona posició en la classificació. L'equip de Dupiñero, amb unes quantes baixes com les de Marçal Gosálvez, Fer el Badalejo i Pau Cabeza, s'afrontava el maig davant un rival que s'està jugant al poder sortir d'aquesta zona baixa de la classificació. Mal inici de partit per a un bàsquet de Sitges que en els primers minuts, en els primers 6 minuts, bé, només havia estat capaç d'anotar 3 punts. Clau va ser l'aportació de Bustos per finalitzar el primer parcial i amb un 2-14, no? I clau també fou l'aportació d'un inspirat Nacho Lloret anotant fins a 4 triples per un total de 15 punts. Els sitgetans que marxaven al descans amb un més 6 al marcador, un 33-27. I contràriament al que ha estat una tònica aquesta temporada en els inicis del tercer quart, el de dissabte a Pinsbens va ser definitiu per eixamplar una miqueta més la diferència i acabar amb un 55-37. El quart període va servir, com es diu en aquests casos, per gestionar la diferència i per acabar donant minuts als més joves. I en aquest sentit destaquem la figura de Leo Cabezas, que va poder disputar els dos últims minuts de partit. Al final, victòria 67-53, aquest mes 14, en un partit en el que només cal lamentar la lesió que va patir en un dels seus genolls el jugador de l'Esparreguera, Marc Nif, que va sortir de la pista amb ostensibles gestos de dolor. En acabar, Edu Piñero reconeixia el mal inici del partit, fruit, potser, com deia, dels nervis.
Yo creo que a lo mejor un poco los nervios, tanto ellos como nosotros nos jugábamos. Ellos están para el tema de descender, nosotros por seguir con la esperanza de a ver si podemos arañar un partido más que el segundo y el primero, para ver si en el último partido pues tenemos una posibilidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que luego el equipo ha reaccionado, hemos estado defendiendo bien, cosas que se habían trabajado de las ayudas del lado contrario cuando metían balón interior, porque ellos tienen un buen jugador interior. Y bueno, yo creo que luego pues bueno, hemos estado bien. Hoy también Marçal no ha jugado, que es un tío importante que lleva unos partidos haciendo jugando muy bien. Fer, que está lesionado, Paco se fastidió esta semana. Y bueno, ya han contestado todos, lo han hecho todo bien y bueno, contentos. Ha costado, pero bueno, vale la pena.
L'equip fa un clic sobretot en el moment que entra Bustos a la pista i li dona aquell caràcter que potser li faltava, i l'entrada també de Nacho Lloret anotant triples sí, no, importantes.
Ha empezado de esto dormido y bueno, y hay que decirlo que lleva varios partidos que está un poco, bueno, yo te digo que lleva este dolor aquí en el hombro, que lleva ya más de 2 meses con este dolor, que se le duerme y tal, y hoy nos ha sorprendido. Bendita sorpresa, ¿no? Que siga así. Y bueno, ha salido bien y contentos y a seguir luchando, no queda más.
I contràriament al que ha vingut passant aquesta temporada, el tercer parcial ha sigut boníssim.
Sí, no. Yo no quiero sufrir, ya el corazón ya no da para más, ¿eh? O sea, lo de la semana pasada de ir perdiendo de 19 y hasta el minuto 15 de la segunda parte no ponerse el mono de trabajo, joder, hoy por lo menos hemos empezado, yo te digo que un poco los nervios, la situación de que estamos ahí a ver qué tal, ellos sabíamos que iban a salir a tope y bueno, al final pues bueno, poco a poco, trabajando y ajustando la defensa mejor, en ataque hemos estado mejor, leyendo que ellos hacían un mix más en los bloqueos directos y para generar, lo hemos hecho bien y bueno, y al final pues ha ido rodando, hemos cogido esa ventaja, hemos aguantado, que otras veces no las hemos aguantado y hemos perdido, entonces hoy yo creo que hemos movido el balón y hemos estado bien.
M'he fixat en un detall, hi ha hagut un moment en el partit que a dos dels seus jugadors els has dit: canvieu la cara.
Sí, es que mira, lo que no puede ser, yo siempre digo, hay que disfrutar trabajando. O sea, lo que no se puede venir es venir con esa cara de, hostia, tío, es un partido. O sea,
la tensión, ¿no?
Sí, bueno, a lo mejor, a ver, hay gente que reacciona de esa forma y está jugando bien. O sea, joder, que lo entiendo, pero yo soy un tío que, hey, yo quiero chispa, tío, hey, aunque vaya perdiendo, es igual, yo, tío, yo quiero gente que tenga ganas, que tenga ilusión, que tenga motivación y es lo que estamos intentando estas semanas, pues. Seguir, ya te lo he dicho más de una vez, este año hemos trabajado todo lo que es a nivel mental para que la gente, hostia, que venga a trabajar, que sabemos que era una liga muy difícil, que lo está siendo, muy bonita y difícil, y bueno, pues hostia, pues joder, oye, sale bien, llegamos al último partido con posibilidades, adelante, tío, hostia, quién sabe, tío, no lo sabemos aún, pues bueno, vamos a luchar, vamos a seguir luchando y hay que disfrutarlo y hay que divertirse, lo que no vean, que no vea al contrario, que estamos con las caras bajas y tal, que oh, mira, ahora podemos, y eso es lo que no quiero, que nosotros, que nos vean que, hey, vamos a por ellos y eso es lo que tienen que hacer.
Quedan dos.
Sí, nada, a ver los resultados de esa semana y nada más. Y en la semana que viene tenemos un partido difícil en Sant Just, que también se está jugando el tema de descenso directo y entonces, pues bueno.
Fíjate en el último partido aquí.
Sí, exacto, o sea, que nos jugaron muy bien ellos, nosotros nos fuimos de 10 y al final, pues bueno, lo que nos pasaba, el chip no salía. Pero bueno, yo creo que estamos en buena dinámica, estamos motivados y vamos a pelearlo todo por todo. Si podemos llegar al último partido, el partido con opciones, pues bueno. Si no, pues hoy han hecho un temporadón que increíble.
Així d'entrada sembla difícil que Centre Catòlic i Ribas puguin punxar algun dels partits que els hi queden, però bé, per si de cas.
Exacto, pero aún así contento con la temporada que han hecho. O sea, no se puede perder un equipo recién ascendido que estés luchando para estar ahí arriba. Pues joder, mismos jugadores, nos han hecho fichajes y están respondiendo todos. O sea que...
Probablemente más de una hauria signat, ¿no? Aquesta tercera plaça.
Bueno, por lo menos.
Sí que quan estat, veus aquí, suposo que vols més.
Claro, a ver, pero bueno, vamos a ver lo que ocurre esta semana, este fin de semana. Queda hoy a las 7:30 juega Ribas y mañana juega Catholic y luego la semana que viene. Vamos a ver, no sé, vamos a intentarlo, o sea, vamos a cruzar los dedos, rezar de arriba y que a ver si tenemos suerte y si me la puedo jugar el último partido, pero aún queda el Sant Just que también es difícil y si no, pues ganar estos dos partidos, disfrutarlos y temporadón, nada más, o sea, es contento, muy contento.
Doncs ja es ven ser allò de que nunca mejor hablé que fue cuando callé, perquè Centre Catòlic va perdre contra el Pallejà d'un sol punt. I clar, això li dona al bàsquet Sitges l'opció de cada segon, això sí, si guanya els seus dos partits. L'últim, aquí a casa, precisament, contra el Centre Catòlic. Si no em fallen els càlculs, eh? Si no em fallen els càlculs. Però teníem dubtes seriosos que o bé el Ribas o bé el Centre Catòlic es deixessin doncs, partits perduts per aquí al mig i ves per on, doncs podem parlar d'aquesta derrota que va patir ahir el Centre Catòlic a la pista del Pallejà. Bé, doncs, queden aquestes dues jornades per acabar segon o per acabar tercer. El que li dèiem també a l'Edu, més d'un hauria signat en la seva primera campanya, en aquesta primera catalana, doncs, i amb aquest equip de recorregut, equip jove, doncs, acabar tercer en aquesta primera categoria. Proper partit, cap de setmana a la pista del Sant Just. Parlem també del sènior femení del bàsquet Sitges, que va perdre 50-48 en la seva visita a la pista del Montpedrós. En aquestes dues darreres jornades que queden, les noies de Nacho Vicente que hauran de fer un darrer esforç per intentar quedar millor segones i per tant aconseguir l'ascens. Les sitgetanes que rebran dissabte ni més ni menys que el Xamba de Vilafranca i tancaran el campionat visitant la pista del Cornellà. I 23, anem a l'hoquei patins. El partit de la 27a jornada a la segona catalana, el Club Patí Subur Sitges va perdre en la seva visita a la pista d'un dels aspirants a l'ascens, com és el Club Patí Vilafranca. Derrota per 6-2 en un maig en el que literalment doncs no li va sortir res bé al conjunt de Jofre Vilà. Entre un munt de xuts al pal i un Vilafranca més encertat i que va saber aprofitar amb els seus moments i sobretot les errades dels sitgetans, al final es va acabar notant que el conjunt vilafranquí doncs, estava jugant la possibilitat de quedar com a mínim segon i poder disputar el play-off d'ascens a primera catalana. Per cert, els dos gols del Subur Sitges els va anotar, com no, un Jofre Vilà que ja en suma 44, segueix quart màxim golejador de la categoria, empatat, això sí, amb el tercer. Amb aquesta derrota, el Subur Sitges és novè a la classificació amb aquests 36 punts. Divendres, a Pinsbens, a partir de 4:15, partit de l'avantpenúltima jornada davant l'Horta. I encarem ja la recta final de programa i afegim aquí una miqueta de rugby perquè tenim bons resultats dels equips del Rugby Club Sitges que aquest cap de setmana han disputat partits de Copa Catalana. Per exemple, el Sub-19 que es va imposar 29-5 a la Sant Boiana i aquest resultat els permetrà jugar a la final contra el Barça Rugby. El Sub-14 Verd que es va imposar 7-55 al Cornellà i jugarà, en el seu cas, la semifinal de la Copa d'Or davant el Gòtics aquest proper cap de setmana, mentre que el Sub-14 Blau va començar la lligueta de consolació de la Copa d'Argent amb una victòria, 21-0 davant l'Espartans de Granollers. I en futbol sala, a la Lliga de Segona Divisió Catalana, el primer equip del futbol sala Sitges va perdre 4-6 amb el Sala 3 Gavà de Pinsbens. Derrota que ara mateix, i quan falten 4 jornades, deixa els sitgetans doncs, allò entre el bé i el mal, no? com es diu, però queda marge per poder certificar amb aquesta permanència. Joel Losada ens acosta, com cada setmana, la crònica d'aquesta jornada.
Els resultats del futbol sala de Sitges han estat els següents. Castelldefels 4, Infantil 3, Caet B 6, Albergada 4, Dainésar 4, Caeta 1, Juvenil 11, Sant Sadurní 1, Femení 2, Castellbisbal 3, Primer Equip 4, Sala 3 Gavà 6. Això fa un total de 2 victòries i 4 derrotes. Podríem considerar que ha sigut una mala jornada en relació als resultats, però podem veure que l'únic equip que perd més per un gol és el Caeta, vale? I la resta de partits es perd per diferència d'un gol, on en els 3 partits que es perden així es podrien haver sumat tranquil·lament un punt mínim i inclús arribar a guanyar el partit. Així que, bueno, tot i els resultats, doncs estem contents de com ha anat la jornada. En relació al primer equip, ens visitava Pinsbens el segon classificat, vale? Ja de per si és un partit complicat, ja que ells estan jugant a l'ascens i nosaltres al descens. I, bueno, paguem una mala primera part, on al minut 8 ja anem perdent 0-3. Sí que és cert que marquem força ràpid a l'1-3, però acabem arribant al descans amb un 2-5. Llavors, clar, encaixar 5 gols a la primera part doncs és bastant, bastant dolent, la veritat. Bueno, són dinàmiques. Els primers 3 gols que ens marquen, que en 8 minuts es marquen 3 gols. Dius, ostres, tio, ja no podem començar el partit d'aquesta manera com el comencem, però si el comencem malament, sí que és cert que d'aquests 5 gols, per mi, l'àrbit no està acertat en 3 jugades en concret, vale? 2 que ens afecten en gols directament, en contra, i un a un gol favorable que no ens l'acaba concedint, i llavors això ens fa també nosaltres
pagar-ho tot contra l'àrbit. Sí que és cert que en aquestes jugades està molt malament, però bueno, això ja va més enllà de l'àrbit i la primera part doncs, no hem estat gens malament. Sí que és cert que a la segona doncs, passa tot el contrari. Sortim molt enxufats al partit amb la intenció de poder marcar ràpid i al minut 7 de la segona part aconseguim marcar el 3-5 i quan millor podríem dir que estem jugant li ensenyen una targeta, una segona groga amb l'Adrià Sánchez, vale? Llavors ens fa estar dos minuts amb un home menys i aquells dos minuts doncs, almenys ja poder atacar estem tota l'estona defensant, aconseguim mantenir els dos minuts sense que ens marquin, llavors a la que passa els dos minuts entra un altre jugador i tranquil·lament passa això, ho fem molt bé i marquem el 4-5. 4-5 va ser superimportant, vale? Però errades podríem dir de jove, vale? En aquell mateix moment que es marca el jugador que marca fa una cosa que no toca, l'àrbit també l'ensenya a targeta groga, era la segona i un altre cop dos minuts més amb un jugador menys. Clar, o sigui, amb el 4-5, a falta de 5 minuts pel final del partit, ens fiquem de ple en el partit i amb l'expulsió ens fa tirar enrere. Dos minuts de defensa amb un home menys, un altre cop tornem a aconseguir que aquests dos minuts no ens marquin, o sigui, superbona feina en defensa, la segona part. I en aquell moment, quan un cop passen els dos minuts aquells i no ens marquen, diem, ei, nois, que el partit és nostre. I tenim un penal a favor i mira, digue-li com vulguis, mala sort, la dinàmica, la pressió, bueno, fallem. El penal que ens hagués donat el 5-5 a falta d'encara 3 minuts i no és així. Llavors això sí que va ser bastant dolorós, psicològicament podríem dir, i ja provem tota aquella estona, aquests 3 minuts, el porter jugador i pràcticament els últims 30 segons ens marquen en porter jugador al 4-6 final, eufòria per part d'ells perquè se la jugaven també, però, bueno, nosaltres una miqueta enfonsats perquè, bueno, al final estem veient que contra els equips de dalt estem competint de tu a tu, que ens està donant per poder puntuar. No estem acabant de puntuar, però, bueno, la llàstima és no haver estat així durant tota la lliga, vale? Perquè estaríem parlant d'una altra situació, segurament. No podem fer res més, se'ns presenta una setmana nova, seguim depenent de nosaltres, estem a tan sols a un punt per sobre del descens, cada cop s'apreta més, no hi ha marge pràcticament d'error. Ja vaig dir la setmana passada que quedaven 15 punts i que d'aquests 15 s'haurien de guanyar 3, ara en queden 4, segueixo pensant que s'han de guanyar 3. Vale, perquè ens venen dos rivals molt, molt directes, menys aquest cap de setmana, que anem al Camp del Prat, vale, que s'està jugant també al poder pujar. Doncs, bueno, s'ha de seguir picant pedra, amb moltes ganes de salvar-ho i mantenir-nos a segona catalana, i si no, doncs haurem de fer un plantejament de cara a la següent temporada.
Doncs aquest final de temporada exigent, com ens apuntàvem en Joel Losada, i enmig d'aquest rush final, doncs el partit que serà decisiu, òbviament, el que jugaran a la pista de l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges, que és ara mateix l'equip que és tercer per la cua i que marca aquesta línia del descens. En futbol sala, i quan passen dos minuts del punt de 2:15 del matí, posem punt i final a aquesta nova edició del Temps de Descompte. Toni, moltes gràcies.
Molt bé, Pitu.
Bona setmana.
Igualment.
Com dèiem, fins aquí el resum esportiu.